TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 24 de febrer, en què parlem del relleu en la banqueta del Reial Mallorca. El club destitueix a Jagoba Arrasate com a entrenador. Ha fet pública la notícia nit després de reunir-se amb el tècnic basc. La decisió s'ha pres després de la darrera derrota a Balaïdos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Jagoba Arrasate ja no és entrenador del Mallorca. La directiva del club va prendre la decisió d'acomiadar el tècnic ahir vespre com a conseqüència de la derrota contra el Celta de Vigo i de la mala dinàmica de resultats. Jagoba deixa l'equip en zona de descens amb 24 punts a falta de 13 jornades per acabar la Lliga. Tot i que el club demanava calma després de Balaïdos, el director esportiu Pablo Ortiz convocava ahir vespre una reunió d'urgència amb Jagoba i amb la resta de directiva per decidir finalment la seva destitució. L'equip, que ha sumat tan sols 6 punts dels darrers 24, deixava molt males sensacions en el darrer partit contra el Celta i, per tant, la destitució d'Arrasate arriba en el seu pitjor moment com a entrenador d'ençà que va arribar a Son Moix l'estiu del 2024. L'equip acumula un total de 13 derrotes, 6 empats i 6 victòries aquest curs. Una temporada i mitja ha estat el temps que ha dirigit la banqueta Jagoba Arrasate, que avui a les 12:30 del matí s'acomiadarà de manera pública una roda de premsa que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Ara la incògnita és qui dirigirà els 13 partits que resten per acabar la temporada el pròxim dissabte contra la Real Societat a Son Moix. Entre els possibles substituts per revertir la situació de l'equip es postulen noms com Luis García Plaza, Toni Amor, Quique Flores, García Pimienta o Javi Gracia.
Ampliarem la informació a les 8:25 en el temps d'esports, en un dia en què també és notícia la boira espessa que cobreix part de Mallorca. En aquesta hora hi ha avís groc activat a l'interior, al llevant i al sud de l'illa. Per a què fenomen?
Estarà vigent fins les 9 del matí. Una boira que pot afectar la mobilitat a l'illa tant a les carreteres com a l'aeroport. De moment, per a l'aeròdrom de Sant Joan, opera amb normalitat.
I com dèiem, l'avís groc es desactiva a partir de les 9 del matí. Miquel Salamanca, bon dia. Tornarà a afectar les illes, la boira, avui vespre.
Bon dia, sí, efectivament, esperant que es torni a formar boira i que segurament torni a ser igualment espessa com ho és ara mateix, és la protagonista. Això és indiscutible, de fet ho serà fins a mitjan de matí. Ja s'ha començat a esvair, perquè hi ha dues formacions de boira que haurien de diferenciar. La primera és una boira marítima, aquesta és mala d'esvair, perquè en quan toca línies de costa haurem d'esperar a que sigui el sol aquell que encalenteixi i que realment la faci esvair. Després, les d'interior, aquestes serveixen més aviat, tot d'una que surt el sol, normalment es comencen a veí, això ja ha començat a passar, aquestes d'interior, que en el cas de Mallorca han estat relativament abundants, i per contra després, aquestes que toquen la costa, sobretot la de Calvià, la de gran part del municipi de Palma, també hi ha boira cap en el nord de Mallorca, especialment també cap en el ponent de Menorca, aquestes que són d'origen marítim són més males d'esveir, i pensant que fins a mitjan del matí no s'esveiran. Després farà sol, perquè de fet és una situació anticiclònica, de temps molt tranquil, i que farà pujar la temperatura per damunt de 20 graus a gran part de l'interior tant de Mallorca com d'Eivissa. De fet, les màximes podrien arribar a tocar els 22-23 graus a punts, sobretot d'interior, centre-nord de cadascuna de les illes, però en especial en el cas de Mallorca i d'Eivissa. Situació anticiclònica que després, altra vegada, a partir del cap vespre de tard i aquesta pròxima nit, es serenarà el temps sense vent i altra vegada la boira tornarà a agafar protagonisme a punts de costa, també altra vegada a punts d'interior. En general, hem de dir que la situació aquesta anticiclònica ha vengut per quedar, aquestes pròximes jornades no esperam grans canvis. Ara mateix molt de contrast en temperatura, que aquesta és una de les altres coses que afavoreix l'anticicló. Faràs que de nit, de dia, ja han comentat les temperatures tan càlides. Ara mateix tenim 10 graus a Palma, en tenim 9 a Eivissa, 9 també a Manacor, en tenim 7 a Sant Francesc Xavier de Formentera, a Maó, a Menorca, també 7 graus, a Ciutadella també en tenim 7, 5 a Inca i 1 grau a Lluc.
Gràcies, Miquel. I també a les carreteres. Avui la boira pot fer que la circulació sigui més lenta, connectant amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores trobàvem la circulació habitual. És veritat que tenim un poc més de retencions a les arribades a Palma des de l'autopista d'Inca. Ha hagut una petita tapadeta que ha hagut a l'altura de Sol Cladera. També a la via de cintura en sentit aeroport. Ja hi trobàvem també circulació lenta pràcticament des de Son Rapinya fins a la sortida cap a la carretera, cap a l'autopista d'Inca, i també les retencions habituals a l'entrada a Palma des de la carretera de Manacor. Volem aprofitar per demanar molta precaució, ja que encara queden bastant de bon de banc de boira que afecten sobretot a l'autopista de Llucmajor i d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. I aquest dimarts també estan pendents encara de les farmàcies de les Illes. El nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments va començar ahir amb problemes, però ara ja funciona amb normalitat.
Ahir, entre les 2 i les 5 de l'hora baixa, no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta sanitària electrònica. Una vegada s'ha tornat a la normalitat, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears fa un seguiment al nou sistema.
I avui que també destacam la inauguració del parador turístic d'Eivissa.
S'ubica al recinte històric de Dalt Vila i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros. Els primers clients arribaran el 10 de març. El ministre Jordi Hereu va inaugurar ahir l'establiment.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius.
I el Parlament debatrà avui la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra a no residents a les Balears.
La iniciativa difícilment prosperarà perquè tant el PP com Vox la rebutgen, la consideren inviable i demagògica, mentre que el PSIP hi donarà suport.
I avui es desclassificaran els documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23F del 1981.
S'aprovarà al Consell de Ministres i es farà efectiva quan s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. Llavors es podrà accedir als documents a través de la pàgina web de la Moncloa. A les 8:30 n'analitzarem les possibles implicacions amb el catedràtic d'Història Contemporània de la UIB, Pere Sales.
Tot el dia en què fa 4 anys d'ençà de l'inici de la invasió a gran escala de Rússia sobre Ucraïna, aquí a les Illes, els refugiats viuen entre l'esperança de tornar un dia al seu país i la necessitat de reconstruir la seva vida.
L'associació Amar Ucraïna, que des de fa 4 anys els fa suport, explica que dels 5.000 que van arribar en un principi, un nombre indeterminat han pogut tornar al seu país. I l'esperança és allò darrer que es perd, diu la presidenta de l'associació, Anastasia Akvak.
S'esperen tots poder volver a sus casas, claro que sí, o poder regresar, aunque sea para ver a sus seres queridos y volver aquí. Todo el mundo espera que la guerra de Ucrania s'acabe.
Són ara les 8:07, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany, en San López i Toni Sastre. Continuam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments ja funciona amb normalitat després de patir incidències durant el dia en què es posava en marxa ahir. Entre les 2 i les 5 de l'hora baixa no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta sanitària electrònica. Una vegada s'ha tornat a la normalitat, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes fa un seguiment del nou sistema.
Segons el Servei de Salut, el problema està ja resolt. Asseguren que el sistema Sigma ha substituït un sistema operatiu anterior que no s'havia renovat d'ençà de fa més de 20 anys i aquesta renovació és complexa. Fonts del departament asseguren que en les pròximes hores i dies estaran vigilants davant qualsevol altra incidència que pugui sorgir. També el president del col·legi, Vicenç Terrades, a hora baixa es va reunir amb els responsables de l'IB Salut.
Nosaltres intentem notificar tots els errors que hi ha perquè se doni solució. En principi, ara funciona i anirem monitoritzant i demà veurem quins resultats tenim.
Segons l'IB Salut, les úniques errades detectades han estat a les farmàcies en el sistema de subministrament de medicaments. Això vol dir que la resta d'operacions, com ara la prescripció o la consulta d'historials als hospitals i centres de salut, s'ha pogut fer amb total normalitat. Aquest dilluns capvespre, després que el servei es reprengués, alguns usuaris explicaven que havien intentat retirar la medicació sense èxit en diferents moments.
He pogut treure els medicaments ara. He vingut de matí i no funcionava el programa, però ara sí.
A mi personalmente me ha ido bien, a los demás no lo sé.
Sí, tot ha anat molt bé, mos han anat tots superbé i, bueno, alguns medicaments que mos fan falta així periòdicament.
Els farmacèutics han agraït la paciència i també la bona disposició de la ciutadania. Destaquen que, malgrat les molèsties, no hi ha hagut cap situació de caos ni molt manco emergències destacables.
Com dèiem, el Col·legi Oficial de Farmacèutics fa un seguiment d'aquest nou sistema per mirar d'actualitzar la situació. Saludant Vicenç Terrades, que és el president del col·legi. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com ha funcionat aquestes darreres hores el sistema?
Mira, vàrem tenir problemes ahir al migdia i se va decidir tancar la recepta electrònica durant un parell d'hores per poder solucionar aquests problemes, i la veritat que quan es va connectar va estar molt millor i funcionava bastant més fluid. Hi havia uns problemes que era de rendiment i que no bastava el canal que teníem quan es varen connectar totes les farmàcies de Balears al mateix temps.
Uh-huh. Això vol dir que qui hagi avui de recollir els medicaments a través de la recepta electrònica pot passar per les farmàcies a fer-ho?
Correcte, sí. En principi, avui, com ja s'ha solventat aquest problema, funcionarà perfecte. Ara hi ha unes poques farmàcies connectades, està funcionant bé, i ara estem a l'espera damunt les 9 des de matí, que és quan es connecta la majoria de farmàcies, a veure si el sistema aguanta com ha aguantat, com va aguantar i hora baixa, que en principi ha de ser així.
Mm-hmm. Per tant, continuareu, com dèiem, supervisant, no?, que aquest sistema vagi funcionant bé durant els pròxims dies, però veus que hi pugui haver alguns problemes encara.
Sí, amem. Estem xerrant d'un canvi i una migració de dades d'una quantitat tan gran que és normal que surtin aquestes incidències. I més a un canvi de programa que és totalment diferent en el que hi havia. És a dir, no podien conviure i es va aturar de cop l'antiga recepta electrònica i va començar Sigma. Encara hi ha coses per perfilar, és a dir, sortiran incidències, però bé, suposem que ja no seran tan greus com les que hi varen haver ahir, i s'aniran solucionant a base de programar noves versions d'aquesta recepta electrònica.
Una recepta electrònica de medicaments que de moment funciona amb normalitat ja des d'ahir, hora baixa. Vicenç
Correcte.
Terrades, president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes, gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Són ara les 8 i 12 minuts, canviant d'assumpte.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I vos parlem del parador turístic d'Eivissa, que ja és una realitat. Aquest dilluns s'ha inaugurat el primer establiment d'aquestes característiques a les Balears. S'ubica al recinte històric de Dalt Vila i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros. Els primers clients, però, no arribaran fins dia 10 de març. Esther de Miguel.
Aquest espai constarà de 65 habitacions, 41 per clients i 22 per treballadors. Una situació que és un exemple del problema de l'habitatge que hi ha a Eivissa i de la necessitat de subministrar allotjament si es vol trobar personal. Escoltem el ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I a més que visitin el que serà una proposta també de museu.
Els residents a l'illa comptaran amb un 20% de descompte per incentivar a fer ús del parador, que tindrà restaurant i cafeteria i que a més ofereix un recorregut per la història de l'illa. Més de dues dècades després de que es decidís la seva construcció, el parador recupera per la ciutadania el castell i l'Almudaina, a més d'importants restes arqueològiques com un temple romà. Una feina de preservació que ha destacat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
El castell no és només un hotel. I ho dic amb el convenciment. Aquest no és un parador més. És un símbol singular, profundament lligat en el respecte i conservació de la nostra història com a poble. Un enclavament que ha estat testimoni de cultures diverses que han deixat empremta en cada pedra, en cada mur d'aquest edifici.
Obrirà en 15 dies amb gairebé totes les habitacions ocupades i amb uns preus que es troben a la franja mitja-alta de la xarxa de paradors. Esperen que l'ocupació sigui alta durant tot l'any.
I avui la notícia serà al Parlament, que ha de debatre avui la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra d'habitatges a no residents a les Balears. La iniciativa difícilment prosperarà perquè tant el Partit Popular com Vox la rebutgen, la consideren inviable i demagògica, mentre que el PSIP hi donarà suport. Marta Puyalto.
El portaveu dels ecosobiranistes mallorquins, Lluís Apestegui, ha carregat contra el PP i Vox per no voler tramitar la proposta.
Si no són capaços d'això, que diguin clarament quina és la seva pàtria i qui són els seus compatriotes. i la seva pàtria i el seu compatriot és l'especulació i el fons d'inversió.
El Partit Popular argumenta que no es pot imposar a qui s'ha de vendre i destaca l'impuls per part del govern, diu Sebastià Sagreres, d'habitatge públic i a preu limitat.
Creiem que per la gent d'aquí han de ser servivendes públiques fetes pel govern o ser vivendes a preu limitat fetes gràcies a mesures del govern. Però aquelles vivendes privades, nosaltres no som qui, per dir-les en els particulars, en qui han de vendre que seva.
Vox és partidari de limitar l'accés a un habitatge, però amb matisos. Manuela Cañadas considera populista la iniciativa de Més.
Claro que estamos de acuerdo, sobre todo en emergencia habitacional. Lo que no estamos de acuerdo es impedir que la gente de cualquier comunidad española pueda comprar en Baleares.
Els socialistes hi votaran a favor. Iago Negruela defensa que cal adoptar noves mesures davant la crisi de l'habitatge i també en turisme. Creu que el govern fa el contrari del que seria necessari.
Lo que se está buscando es favorecer a grandes propietarios, como pasa en la Serra Tramuntana, favorecer a grandes compañías, como pasa con Airbnb y Uber, y desde luego no adoptar ninguna medida que vaya en esa dirección.
A més de la proposta dels ecosobiranistes, a la sessió d'aquest dimarts també s'han debat una altra d'Unides Podem per tal de frenar l'especulació.
I parlant de turisme, a Menorca el Consell ha eliminat la llicència turística 260 habitatges ubicats als nuclis urbans. Excel Camarasa.
S'espera que ara aquests immobles es destinin a lloguer residencial. En els darrers 2 anys i mig, des de juliol de 2023, el Consell de Menorca ha eliminat quasi 1.300 places turístiques. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
Venen donades de baixa per expedients sancionadors d'habitatges que feien ús turístic de manera il·legal, places turístiques il·legals, i, per altra banda, places turístiques que estaven inscrites en el registre insular però que no complien requisits o que fa més de 3 anys que no en feien ús.
De les 1.300 places donades de baixa, 867 passaran ara a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar a les urbanitzacions zones aptes per a aquesta activitat.
8:17, fem una pausa i després anem en directe fins a l'aeroport de Palma.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Escoltau l'informatiu matí. I B3 Ràdio.
I en aquesta hora encara estan pendents de la boira espessa que afecta bona part de Mallorca. Fins a les 9 del matí hi havia avís groc activat a l'interior, al llevant i al sud de l'illa per aquest fenomen, i això podria causar alguns problemes a l'aeroport de Palma, on ahir ja s'hi va anar d'activar els protocols per baixa visibilitat. A Son Sant Joan hi ha Antoni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació?
Bon dia. I de fa uns minuts s'han produït els 2 primers retards amb destinació a Eivissa i Menorca, i és que Sant Joan no s'ha lliurat de la intensa boira que cobreix bona part de Mallorca. Això sí, tot i aquest fenomen meteorològic, l'aeròdrom mallorquí opera amb normalitat de llevat d'aquestes petites incidències d'aquests retards. Com comentaven, que fins fa ben poc no se n'havia produït cap, i de moment tampoc no hi ha cap cancel·lació. Som a la terminal de sortides i hem pogut parlar amb un parell de passatgers i dir-vos que han trobat un poc de tot. Alguns han partit amb més temps d'antelació per evitar trobar bossos a la carretera per la boira, o inclús, ens comentaven també, per les obres de l'aeroport, mentre que d'altres no han modificat el seu horari previst de sortida per mort d'aquesta boira.
No m'he informat de res i hem arribat justets i hem vist que hi havia molta boira, però no hi havia boss ni res a l'autopista.
He partit abans d'hora perquè ja sabia que això hi havia moguda, però és que cada dia ens estan canviant. I aleshores m'he hagut d'aixecar una mica més pres per venir, per poder, perquè no sabia ben bé, menys mal, que m'han vingut a portar.
Sí, hem fet un poc de previsió, hem sortit de 10 minuts més prest, però no, està bé. Hi havia boira, però la gent circulava quan tocava.
I de, com dèiem, tot i la intensitat d'aquesta boira, pràcticament tots els avions, amb l'excepció d'aquest dos amb destinació a Eivissa i Menorca, surten a l'hora programada cap a les seves destinacions i arriben aquí a Son Sant Joan a l'hora prevista.
Gràcies, Toni. Encara parlant de mobilitat, el Consell de Mallorca instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa, la meitat per comptar els vehicles a les carreteres. L'objectiu és que estiguin operatives d'aquí a 2 o 3 mesos i que serveixin per establir un nombre màxim d'entrada de cotxes a l'illa. És una mesura encara sense data d'aplicació.
N'ha informat l'institució després d'una reunió mantinguda aquest dilluns amb Aleval, la patronal del cotxes de lloguer, el dia abans que el PSI precisament hagi forçat un ple extraordinari al Consell per parlar de mobilitat a l'illa, amb l'objectiu de desbloquejar la futura llei de limitació d'entrada de vehicles. Per al conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, és imprescindible el consens social i polític per a la creació d'aquesta llei. El conseller diu que la demora és a causa dels terminis de l'administració.
No hemos esperado. Al final ha sido la tramitación de esa instalación de cámaras. Hemos tenido que hacer un contrato y entonces la contratación pública y el procedimiento administrativo es así, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido seguir los plazos previstos por la ley. Ahora ya se ha producido la adjudicación de las cámaras y por lo tanto ahora ya veremos efectivamente como una realidad la instalación de las mismas, ¿no?
Segons la patronal dels cotxes de lloguer, Valeval, per tirar endavant aquesta restricció, primer és necessari tenir dades reals. Tanmateix, la patronal és partidària d'altres mesures. Així ho explica la presidenta de l'entitat, el president de l'entitat, Cristóbal Herrera.
Seguimos considerando que restringir la libertad de circulación es un error y que en lugar de solucionar problemas va a crear más de los que se piensa. Ibiza nos ha demostrado que los problemas de congestiones no se solucionan limitando solo al rentacar, sino que hay que tener una visión mucho más holística y que meter mucho más transporte público.
I avui es desclassificaran els documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23F del 1981, quan el coronel Antonio Tejero va irrompre el Congrés, mentre que un altre comandament militar, Milans del Bosch, va fer treure els tancs a la ciutat de València. S'aprovarà el Consell de Ministres previst per les 9:30 i es farà efectiva quan s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. Llavors, es podrà accedir als documents a través de la pàgina web oficial de la Moncloa.
Ho va anunciar ahir al dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Tot això coincideix amb el 45è aniversari de l'efemèride, amb un missatge a la xarxa social X, va assegurar que et salda un deute històric amb la ciutadania. També s'hi ha pronunciat la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, qui espera que donin llum.
No solo para los investigadores, sino, como digo, para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia.
El PP retreu que la desclassificació és una nova cortina de fum de l'executiu espanyol. La vicepresidenta de Regeneració Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra, critica que desclassificar aquests arxius no servirà per descobrir res de nou.
España necesita son explicaciones sobre el presente y sobre el pasado más cercano. Muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez. Informaciones que él tiene, y esas sí que las tiene clasificadas. Y parece que no tiene ningún interés en desclasificarlas. Estas son las que nos interesan.
Socis de l'executiu celebren la notícia, però ho veuen insuficient. Són Enrique Santiago de Suma, Àngela Micó de Compromís i Pablo Fernández de Podem.
Necesidad democrática, que nuestro pueblo, que toda España conozca quiénes prepararon lo que fue pues el mayor atentado contra la democracia.
Ya tocaba desde hace tiempo.
Pues es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales y que desde luego los plazos que en ella se contienen se reduzcan.
I de la política, la direcció nacional del Partit Popular prendrà el control de les negociacions amb Vox, Extremadura i Aragó per tal d'evitar una repetició electoral. Aquest dilluns, el PP ha fixat les línies bàsiques per arribar a una entesa i les han recollit en un decàleg titulat Document Marc per ordenar els acords i donar governs estables a l'Espanya autonòmica.
Així és, i entre les línies marcades destaca especialment que el pacte s'ha de basar en el principi de coherència programàtica respecte a la proporcionalitat a les urnes i també compliment de la legalitat. Així mateix, en el text s'inclou el rebuig a les polítiques migratòries i climàtiques de l'executiu central, així com les partides que no ajuden a reduir la violència. La vicesecretària del PP, Cuca Gamarra.
Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido
y sobre todo también para velar por su coherencia. No vamos a permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales y vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo.
Un canvi d'estratègia a Gènova que es fa a les portes ja de les eleccions de Castella i Lleó i quan la primera sessió d'investidura de Guardiola per presidir la Junta d'Extremadura serà dimarts que ve.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25, cansat amb la informació esportiva. Vos avançàvem a l'inici d'aquest espai informatiu. Jaco Barrasate ja no és entrenador del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La directiva del club va decidir ahir vespre destituir el tècnic basc després d'una reunió d'urgència i com a conseqüència dels mals resultats que situen l'equip a la zona de descens de la primera divisió. La darrera derrota diumenge contra el Celta de Vigo i la mala dinàmica de resultats han condemnat Jagoba, que deixa l'equip antepenúltim amb 24 punts a falta de 13 jornades per acabar la Lliga. La destitució de Arrasate arriba en el seu pitjor moment com a entrenador d'ençà que va arribar a Son Moix l'estiu del 2024. L'equip acumula un total de 13 derrotes, 6 empats i 6 victòries aquesta temporada. Tan sols ha sumat 6 punts dels darrers 24 i, a més, el joc de l'equip deixava molt males sensacions en el darrer partit a Balaïdos. Tot i que el club demanava calma, el director esportiu Pablo Ortiz convocava i ves per una reunió d'urgència amb Jagoba i amb la resta de la directiva per decidir finalment la seva destitució. Una temporada i mitja ha estat el temps que ha dirigit la banca Arrasate, que avui a les 12:30 del matí s'acomiadarà de manera pública en una roda de premsa que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Ara, la incògnita és qui dirigirà els 13 partits que resten per acabar la temporada el pròxim dissabte contra la Real Societat a Son Moix. Entre els possibles substituts per revertir la situació de l'equip es postulen noms com Luis García Plaza, García Pimienta, Toni Amor, Quique Flores o Javi Gracia. Amb tot això, l'equip descansa avui i demà veurem en qui dirigint la sessió començarà a preparar el partit de dissabte contra la Real Societat. El conjunt basc que visitarà Mallorca només 4 dies abans de disputar la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club. D'aquesta manera, els vermells tancaran el mes de febrer dissabte contra la Real Societat i després els espera la visita a l'Osasuna, rebre l'Espanyol i viatjar a Elx. Ahir es va tancar la jornada 25 de Lliga amb l'empat a 2 entre l'Alavés i el Girona i recordam que dissabte el Mallorca-Real Societat el podreu seguir en directe i Betra Ràdio serà des de les 4:30 en tota la prèvia. Més futbol, l'UD Eivissa no aconsegueix enganxar-se a la zona alta de la classificació. Els eivissencs no són capaços de treure els partits com a visitants i aquest fet passa factura a l'equip de Miguel Álvarez. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, l'equip va arribar ahir a la tarda de Terol amb els dubtes que deixa un partit amb barrades decisives en defensa i atac que el tornen a condemnar. L'equip és ara mateix 14è a la taula. Queden 13 jornades. En principi, l'objectiu continua sent intentar entrar en play-off, però el calendari i les dades parlen de la complicació que això suposa. Per començar, dels 13 equips que té per damunt a la taula, l'Eivissa encara ha d'enfrontar-se a 9. Però 6 d'aquests partits, davant Europa, el Dense, Villarreal B, el Jazira, Santa Quera i Hèrcules, són com a visitant, amb els problemes que té l'Eivissa en els desplaçaments. Només Cartagena, Alcorcón i Tarazona han de venir a camises. I una altra dada significativa: amb els altres 4 equips amb qui ja ha jugat els dos partits i que estan per damunt a la taula, Sabadell, Atlètic Madrileño, Terol i Nàstic, en cap d'ells té guanyada la diferència de gols. I en qui la té empatada, Sabadell i filial Matalasser tenen 14 i 11 punts d'avantatge sobre l'Eivissa. La realitat és que l'equip mostra més energia i lluita que fa 2 mesos, però quan a joc i encert la cosa va més a poc. Queden 13 jornades i molts punts, i rivals que lluiten pel mateix i que porten avantatge. L'equip ha d'elevar el nivell de joc en qualsevol circumstància per fer creure que pot arribar al play-off.
I a la Champions avui comencen els partits de tornada de la repesca. Avui serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rebrà la visita del Bruges a les 6:45 del capvespre. El partit d'anada, recordant que el resultat va ser d'empat a 3. És el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Nosotros creo que vamos a plantear el partido como creemos que le podemos hacer daño. Necesitamos a nuestra gente y nosotros tenemos que devolvérsela con trabajo, con fútbol, con juego, y espero que el equipo pueda hacer un buen partido.
I demà jugarà el Real Madrid contra el Benfica al Bernabéu, un partit que no jugarà Gianluca Priestiani. Ahir, el comitè de disciplina de la UEFA va sancionar provisionalment amb un partit l'argentí per presumpte comportament discriminatori, recordant després de l'acció amb Vinícius en el darrer partit en el qual presumptament va dirigir insults racistes al jugador brasiler. El club portuguès ha anunciat que recorrerà la decisió a apel·lació.
Gràcies, Marta. Segons per les 8:30 del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és el moment ara de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts, marcat d'una banda per una notícia esportiva, la destitució de Jago Barrasate com a entrenador del Reial Mallorca, i per l'altra per la situació meteorològica de boira a diferents punts de les Balears. De fet, en aquesta hora es manté actiu l'avís groc a l'interior, al Llevant i al sud de Mallorca.
Estarà vigent fins a les 9 del matí, una boira que pot afectar la mobilitat a l'illa. De fet, els accessos a Palma avui són més lents a causa d'aquesta baixa visibilitat.
I aquest dimarts també estan pendents encara de les farmàcies de les Illes, el nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments. Va començar ahir amb problemes, però ara funciona amb normalitat.
Ahir, entre les 2 i les 5 de l'hora baixa, no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta electrònica. Una vegada s'ha tornat a la normalitat, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears fa un seguiment al nou sistema.
I el Parlament debatrà avui la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra d'habitatge no residents a les Balears.
La iniciativa difícilment prosperarà perquè tant el PP com Vox la rebutgen. La consideren inviable i demagògica, mentre que el PSIP hi dona suport.
I a partir de les 8:45 ampliarem la informació de cada illa amb les edicions insulars de l'informatiu matí. El recinte històric de Dalt Vila ja s'ha inaugurat. El parador d'Eivissa ha comportat una inversió de 47 milions d'euros i obrirà portes dia 10 de març. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet 22 anys després que es col·loqués la primera pedra i després de 17 anys des que van començar les obres. És el primer establiment d'aquestes característiques a les Balears i compta amb 66 habitacions, de les quals 25 s'han hagut de destinar a treballadors per poder així completar la plantilla, fet que palesa una vegada més el gran problema d'habitatge que pateix l'illa.
I Menorca rebrà 7 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per modernitzar el cicle de l'aigua a tots els municipis. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és reduir fuites, renovar infraestructures i millorar la resposta davant pluges intenses i sequeres. Una de les inversions destacades és el polígon de l'O. S'ampliarà la xarxa de pluvials per prevenir inundacions durant episodis de pluges intenses.
I a Mallorca, una nova promoció de 10 habitatges a preu limitat a la barriada de Pere Grau de Palma estarà enllestida el mes d'agost. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Són pisos que es construeixen en uns antics locals comercials del carrer de Jot Jardé, una reconversió de l'espai en apartaments d'una única habitació amb una superfície d'entre 60 i 70 metres quadrats cadascun a preus d'entre 184.000 i 205.000 euros.
I avui atents també a la desclassificació dels documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23F del 1981.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'ha d'aprovar el Consell de Ministres, una mesura que es farà efectiva dimecres i que s'ha anunciat coincidint amb el 45è aniversari de l'intent de cop d'estat. Analitzem ara que poden aportar aquests documents. Ho fem amb Pere Sales, professor d'Història Contemporània de la UIB. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quines incògnites queden encara obertes amb el 23F?
Bé, en queden moltes. Per aventura, les més importants són establir realment el paper de l'exèrcit que va tenir, quin posicionament tenien els comandaments militars més importants, i també el de la casa real, quin va ser el paper del rei, quina relació va tenir amb aquests llars militars. Bueno, jo diria que això seria el més important. Després també alguns partits polítics, quin paper varen jugar, quin són, si hi havia realment aquesta idea de fer un govern de concentració nacional que se saltés el procés democràtic. Se n'obrin moltes i d'altres que ni podem imaginar, perquè precisament la documentació més important no és accessible actualment, ni tampoc ho serà amb aquesta desclassificació. Hi haurà una part i quedarà fora. Això també.
Clar. Ara li anava a demanar, aquesta desclassificació que avui s'aprovarà podria respondre algunes d'aquestes incògnites que ara ens explicava?
Potser sí, no s'ha de, criticar una mesura que, en definitiva, el que fa és posar a l'abast dels investigadors documentació que fins ara no hi estava. Per tant, en principi, és una, han d'aplaudir aquesta mesura, però segurament també l'han de considerar insuficient. I encara no sabem que se posarà a dir... Sí que sabem quin tipus de documentació, però no sabem que lo que quedarà fora i quin tipus de... o quina qualitat tindrà la documentació tant que se posi en el públic com les que no hi serà. Llavors, aquí segurament hauria de ser, jo crec que per aventura una de les coses importants és que aquesta desclassificació, aquesta notícia, que se'n parli la premsa, etc., pot donar peu a que s'acceleri aquesta nova llei de desclassificació de documents oficials que posaria un poquet de, diríem, com ho diria, de racionalitat a l'hora de desclassificar els documents, com ja tenen la majoria de països occidentals.
Mm-hmm. Creus que hi ha certa possibilitat que canviï de manera radical la visió que tenim del que va passar aquell 23F, que es posi en crisi de manera contundent la versió que s'ha donat fins ara oficial dels fets?
Podria ser, i per això hi ha tanta reticència a que la documentació no vegi la llum. Però també s'ha de dir una cosa, i és que el fet de que estiguin classificats molts documents també dona lloc a que hi hagi moltes especulacions, hi hagi teories de la conspiració que funcionin, i en moltes ocasions, com fan els governs americans, de manera molt més sistemàtica que aquí, el govern dels Estats Units, i és que la desclassificació, en ocasions, el que fa és tot el contrari, és posar les coses, diríem, en el seu lloc i eliminar teories de la conspiració. És dir, que podien passar les dues coses, però el que no pot ser és que estiguin durant, de manera infinita, documents que estiguin sota secret, senzillament perquè hi ha por, o perquè poden afectar determinades persones, i a lo millor no canvia radicalment el que sabem a nivell històric, diguem, institucional, però sí que pot afectar determinades persones. Bueno, important jo crec que sí que veus, però hem de veure quina és la importància, i sobretot que eliminaríem aquestes teories de la conspiració que hi ha a darrere. Podríem anar més a la veritat. Uh-huh. A la veritat històrica, en aquest cas. Llavors, per això jo li dono importància en aquest fet, i clar, quan que no ho sabem, no sabem si realment tindran això, aquest canvi radical, no?, de lo que nosaltres percebem. Pot ser sí, però no ho hem d'assegurar, tampoc.
Però bé, una passa que, com vostè diu, és important, aquesta desclassificació dels documents del 23F que s'aprovarà avui en el Consell de Ministres, però hem de veure exactament què és el que es coneixerà a partir d'ara. Ja serà a partir de dimecres, quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, que sabrem exactament quins són els documents que es desclassifiquen i què és el que es queda sense encara conèixer. Pere Sales, professor d'Història Contemporània de la UIB, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:37. Fem ara una pausa.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I ara continuem parlant de nou de mobilitat.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La xarxa ferroviària de les Balears presenta més d'una dotzena de punts crítics, segons el Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Un d'aquests, que és un dels més visuals, es localitza al tram del metro que va des del Parc Vit fins a l'estació del campus de la UIB de Palma. Anem en directe fins allà, hi ha na Cristina Bausà. Cristina, bon dia, què és el que denuncien?
Bon dia, Ido. Denuncien manca de seguretat just a l'arribada del metro a la UIB provinent del Parc Vit, un tram que, vos recordam, es va inaugurar aquest estiu passat fa tan sols uns 7 mesos. El maquinista i membre del comitè d'empresa, José María Briz, explica que els combois podrien descarrilar per aquest motiu.
es una vía en la que el maquinista tiene que bajar, donde esa vía va a una desviada, o sea, cambia su propio carril para ir a la vía 2. Entonces, en ese caso, no tenemos un FAP, un frenado puntual, que avise al maquinista de que no puede ir a más de 30 kilómetros por hora. Es una curva sin visibilidad, donde el maquinista va a unos 70 kilómetros por hora y tiene que hacer esa misma curva y luego encontrarse con la vía de desviada. Claro, esto es un tema que tendría que implementarse un poco más de seguridad para que el maquinista, bajo ningún contexto, pueda pasar a más de esa velocidad.
Per tant, i com ja repeteixen des de fa més d'un mes, des de que hi va haver els accidents mortals a Gelida i a Damuth, demanen més seguretat a la xarxa ferroviària de l'illa i en concret en aquest tram, com deia ara mateix a Briz, demanen que es posi una espècie de balisa entre els rails, aquest FAP, aquest sistema de frenat, per tal que el metro redueixi la velocitat en arribar en aquest indret.
Gràcies, Cristina, en directe des de l'estació del campus universitari. Passen 40 minuts a les 8. I avui fa 4 anys de l'inici de la guerra ucraïna, més de 15.000 civils morts. La Unió Europea ha estat incapaç d'aprovar el 20è paquet de sancions contra Rússia pel bloqueig d'Hongria i d'Eslovàquia. Sobre el terreny, els atacs continuen i les negociacions estan en punt mort.
Això és una doble derrota per Ucraïna, devastada pel conflicte. Els líders de les institucions europees viatjaran a Kiev per participar en els actes commemoratius i hi aniran de mans buides, sense sancions per ofegar Moscou i tampoc sense el préstec multimilionari que varen prometre per ajudar a Ucraïna. La cap de política exterior europea, Kaya Kallas, admet que ha estat un cop dur.
Deia,
lamentablement no hem arribat a un acord sobre aquest 20è paquet de sancions. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, confirma un increment de prop d'un 20% dels atacs contra el sistema sanitari ucraïnès respecte de l'any anterior. A més, Eslovàquia ha tallat l'electricitat d'emergència a Kiev i adverteix de més mesures si no arriba el petroli rus.
I enmig d'unes negociacions per la pau estancades aquí a les illes, els refugiats viuen entre l'esperança de tornar un dia al seu país i la necessitat de reconstruir la seva vida.
L'associació Amar Ucraïna, que des de fa 4 anys els fa suport, explica que dels 5.000 que varen arribar en un principi, un nombre indeterminat ha pogut tornar al seu país. D'altres, però, ja assumeixen que aquest retorn és llunyà i construeixen una nova vida aquí, mentre 4... perquè 4 anys són molts, diu la presidenta o la presidenta d'aquesta associació, Anastasia Kabak.
La gente que pues venía aquí y quería volver ya se plantea de quedarse aquí porque ya mira que hace 4 años y hace su vida ya aquí. Sus hijos estudian, la vida sigue. Claro que siguen echando de menos volver a casa, esperan que la guerra termine, pero muchos de ellos ya han perdido las esperanzas de volver a su casa.
L'associació té un alberg de 20 places a Lloseta que està tot ocupat. La dificultat més grossa, però, per als refugiats és trobar un habitatge a les Illes Balears i sovint, després del pas pel centre, s'ajunten un quants per compartir pis. D'altres, els més vulnerables, han quedat a l'alberg.
Al final estamos hablando que la empresa da la ayuda para las personas que son mamás con niños, familias muy numerosas, personas de edad avanzada, esto sí, pero claro que les cuesta salir. Otros que al final deciden o probar el otro país, emigrar a otro país o volver a Ucrania.
En aquest moment, l'associació Amar Ucraïna també ha iniciat una recollida solidària juntament amb Vinca Mallorca Solidària. Cerquen bolquers per als orfenats del país, també menjar, llençols, roba i productes mèdics pels centres de desplaçats. I si recapten prou fons, esperen poder enviar també ambulàncies cap allà el mes vinent o l'altre.
I avui també entra en vigor l'aranzel global del 15% imposat pel govern dels Estats Units presidit per Donald Trump, dies després que la Cort Suprema del país declarés il·legals les taxes recíproques implantades l'any passat.
Trump ha tornat a criticar la decisió del Suprem. L'acusa d'haver fet una gran feina per les persones equivocades i ha amenaçat amb aranzels molt més elevats als països que facin costat a la Cort. Això l'endemà que Brussel·les hagi ajornat la ratificació de l'acord comercial amb els Estats Units per la incertesa.
I a Mèxic s'han detingut 40 31 persones per l'onada de violència desfermada arran de la mort del Mencho d'aquest diumenge, el líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación.
En paral·lel, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum assegura que el país està més tranquil i ha fet una crida a la calma.
Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad i la normalitat en el país.
I expectació avui a l'Audiència Nacional pel judici a la família Pujol.
El comissari jubilat José Manuel Villarejo i d'altres membres de l'anomenada Policia Patriòtica testifiquen avui a proposta de la defensa de la família de l'antic president català.
Arribem a les 8:45, tot d'una, les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45, bon dia. Palma comptarà amb una nova promoció de 10 habitatges a preu limitat, concretament al barri de Pere Garau i Estrany Estida. Al mes d'agost són pisos que es construeixen en uns antics locals comercials del carrer de Josep Darder, una reconversió de l'espai en apartaments d'una única habitació, amb una superfície d'entre 60 i 70 metres quadrats, cadascun a preus d'entre 184.000 i 205.000 euros. Tot d'un en parlam d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trans i Juan Amplanes. Bon dia.
Molló i a l'autopista d'Inca. Aquests pans de boira estan provocant retencions a l'autopista de Llumalló, a l'altura de les sortides de Tartillerí fins a l'altura de l'aeroport en sentit Palma, i a l'autopista d'Inca trobaran un petit accident a l'altura del polígono Sant Castelló en sentit Palma, on tenen un carrer tallat i que juntament amb la boira estan provocant molt de tràfic lent del punt i retencions que pel moment arriben fins a l'altura dels Caulls. I per acabar, afegir les complicacions habituals de la via cintura, a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera Solla, i a l'altura del sotol de l'Institut d'Andratx. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anem Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
IV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IV3. Tots donant una mà a Abaimar.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, una nova promoció de 10 habitatges a preu limitat a la barriada de Pere Grau a Palma estarà enllestida el mes d'agost. Són pisos que es construeixen en uns antics locals comercials del carrer de Joan Tardé, una reconversió de l'espai en apartaments d'una única habitació amb una superfície d'entre 60 i 70 metres quadrats cadascun a preus d'entre 184.000 i 205.000 euros. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge aprovat fa 2 anys pel govern ha permès la reconversió d'un antic local comercial en habitatges. A canvi, la constructora els ha posat a la venda un preu limitat superior al fixat pels habitatges de protecció oficial, però un 30% inferior en tot cas als de mercat. Els interessats han complert uns requisits, entre d'ells fer almenys 5 anys que resideixen a Palma. Ahir el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, va visitar la promoció per conèixer de primera mà aquest projecte.
Los precios oscilarán entre 180.000 y 204.000 euros las viviendas. Son viviendas de entre 60 y 70 metros cuadrados. Además son viviendas, insisto, cada una con una de una habitación, un dormitorio doble y bueno, a partir de ahí, insisto, creo que son precios muy ajustados y sobre todo lo más importante para nosotros, volvemos a insistir en vivienda para residentes en Balears de locales que estaban abandonados.
Hi ha fins a 10 habitatges ara en construcció, dels quals, però, 8 ja han estat adquirits. Samuel Pérez és l'arquitecte d'aquest projecte.
El espacio era totalmente diáfano y aquí encajar con una distribución mínima que sea cómoda, el máximo de viviendas posibles. El promotor lo que quiere era sacar el máximo rentabilidad al espacio. Entonces fue encajar que las viviendas fuesen cómodas, que tuviesen el espacio necesario y que tuviesen la ventilación y ventanas a las salidas, y salieron 5 por planta, que son 5 viviendas cómodas entre 65 y 80 metros cuadrados.
Mentrestant, el ple de l'Ajuntament d'Artà sol·licitarà al govern que declari el municipi zona residencial tensada. La proposta dels socialistes i dels independents d'Artà s'aprovà i vespre la justifiquen perquè, segons les seves xifres, hi ha d'haver 900 joves al poble que tenen entre 20 i 30 anys en dificultats per emancipar-se.
I una de les causes, argumenten, és l'elevada proporció d'habitatges de lloguer vacacional tant a Artà com a la colònia de Sant Pere. Segons les xifres que aporten les dues formacions, n'hi ha més de 430, una xifra que representa que ha una cinquantena d'habitatges d'aquesta tipologia per cada 1.000 habitants. Manolo Galán és el batle.
Hi estarem en el govern de Cívic Balears, és que demani, diríem, que declari Artà com zona tensionada, perquè això ens permetrà fer i seguim fent els estudis pertinents per poder, ja t'he dit, garantir un habitatge digne en els habitants i residents d'Artà i Sacabani.
Més qüestions. Admès a tràmit el recurs de l'associació Stop Macrogranges de Llucmajor, que ha interposat contra l'explotació avícola Ballester, després que la setmana passada un jutjat arxivés la causa perquè no hi veia delicte de maltractament animal. El recurs, fet juntament amb Sati Animal i Arde, al·lega que els fets s'haurien d'investigar amb més profunditat perquè poden suposar un risc per la salut de les persones.
Es remunten al passat mes de juny, quan aquestes tres entitats denunciaren l'explotació de viram a causa de la presència de gallines mortes i en mal estat a la granja. La presidenta de l'associació Stop Macrogranges a Llucmajor, Nati García, s'ha mostrat satisfeta en la reobertura del cas i diu que confia en l'actuació de la justícia perquè les proves, assegura, són contundents.
Esperamos y confiamos que la justicia efectivamente actúe y una actividad que es del todo irregular, pues que se cierre, porque no entendemos las medidas que se han ido tomando hasta ahora. La principal, que no se nos hubiese llamado como parte afectada.
Stop Macrogranges Llucmajor assegura a través d'aquesta denúncia que en l'explotació hi havia, a més d'animals morts, presència de rates que posaven en risc la salut pública. Detectades aquestes deficiències, Agricultura ja ha iniciat un expedient sancionador per la via administrativa.
8:53, el govern construirà una residència per a gent gran a Sineu. Tindrà 60 places i la inversió prevista és de 10 milions d'euros. Ara l'Ajuntament començarà la recerca dels terrenys per ubicar-la.
La nova residència per a gent gran depenent donarà servei a tota la comarca d'Esplà. El projecte forma part del nou pla d'infraestructures sociosanitàries per al període 2026-2030 i s'invertiran 10,7 milions d'euros. Sandra Fernández és la consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència. Després escoltarem Guillermo Sánchez, que és el president de l'IMAS.
És una forma, evidentemente, pues de apostar por la atención a las personas dependientes, también por crear nuevos recursos, crear nuevas plazas, y creíamos que además pues la ubicación en el municipio de Sineu era perfecta también para dar cobertura pues a las necesidades de toda la comarca.
Hoy es un día importante en ese refuerzo, en ese incremento de esas 60 plazas para los vecinos de Sineu, para los vecinos de la comarca de Esplà, y que además aplicaremos ese modelo central a persona que hacemos en el IMAS para que los requerimientos y las necesidades de las personas mayores pues sean atendidas de las mejores maneras.
Ara començarà la redacció d'aquest projecte i la recerca d'un solar per part de l'Ajuntament per ubicar aquesta residència. L'objectiu és que l'obra pugui estar acabada ja l'any 2030. Tomeu Moletes, el batle de Sineu.
Ara cercarem l'ubicació més idònia, tenint en compte el nostre poble, més a les afores del poble, mirarem una ubicació que creiem que pugui ser la més adequada per residents.
I un darrer punt, perquè les dues escales mecàniques noves de l'accés principal a l'estació intermodal de Palma ja estan operatives. El Govern i Serveis Ferroviaris de Mallorca les han inaugurat i han remarcat que aquesta actuació forma part de la primera renovació integral de l'estació des de la seva creació fa gairebé 20 anys. Des de l'any 2019 fins ara, el nombre de persones que passen diàriament per l'estació intermodal s'ha triplicat i ha arribat als 16,5 milions. Amb aquest apunt, arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9. Moment ara per la cultura, l'informatiu matí. Demà 25 de febrer es commemorarà el centenari de la mort de Joan Alcover. Molts seran els actes que durant tot l'any recordaran la seva figura. Demà mateix s'inaugura una exposició a la Casa del Literat a Can Alcover. Ja en parlarem, i entre les múltiples propostes a destacar hi ha la presentació del primer volum de les seves obres completes dedicat a la seva obra en prosa. Una fita que recull en 600 pàgines tota la seva creació. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, l'editada Nova Editorial Moll, amb el suport de totes les institucions, i és important perquè recupera un llegat descatalogat des de feia anys. Per això, la presentació va ser ahir de forma solemne al Saló de Plens del Consell Insular de Mallorca. Parlàvem tant d'obres en català com en castellà, ja que les va conrear totes dues fins a decantar-se per la llengua pròpia, amb un extens i imprescindible estudi introductori a càrrec de l'especialista en la seva obra, Maria Antònia Perelló, que defensava la vigència de les paraules i els pensaments d'Alcover.
Que vivim una època de violència a Europa, en les guerres que hi ha, i vivim un egoisme de l'home. Si tornar-lo a llegir, diríem, les conferències, tanta humanització a l'art, reacció literària, l'art segons Tolstoi, cultura del llenguatge, te n'adones que és molt modern.
Modern per la seva època, modern perquè reclamava més protagonisme per les dones o perquè exigia el respecte a la llengua com ànima del poble i reclamava la poesia com a bàlsam pels problemes de la vida. Per allò, doctora en llengua i literatura catalanes, ja fa més de 20 anys que estudia la seva obra, li va dedicar la tesi doctoral de més de 1.000 pàgines i ara, com dèiem, ha posat context en aquesta prosa i ho fa amb una feina que diu no ha fet més que augmentar la seva passió per la figura.
Aquests darrers dies que l'he tornat a llegir, perquè he preparat les obres completes, és un enamorar-se continu. És un enamorar-se continu perquè descobreixes matisos que abans no havies descobert.
L'obra d'Alcover i d'Editorial Moll havien anat sempre del bracet. Ara la nova Editorial Moll no podia fer més que mantenir aquest vincle. Ho destacava d'aquesta manera Antoni Mir, el representant de la nova editorial.
El que no se podia trobar fins ara era l'obra en prosa. La va publicar Editorial Selecta l'any 1951 i des de llavors, fa 75 anys exactament, era introbable. Quan la Maria Antònia Perelló va venir i ens va oferir la publicació d'aquestes obres completes, era una oferta que ningú, i molt manco, l'Editorial Moll podria rebutjar.
Com dèiem, l'edició de les obres completes de Joan Alcover han estat possibles gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut d'Estudis Baleàrics i també el Consell de Mallorca.
I arribarem a les 9 amb música. El Jack Iván Ferreiro anuncia un nou single, de nou un tema dels Pirates, Te echaré de menos.
Llámame mañana, sé que ya no volverá.
És un tema que va enregistrar en el seu moment amb el grup, ho va fer amb Soler Jiménez, aleshores a Presuntos Implicados. És una balada guitarrera, o el Manco Xi era la seva primera versió.
Però ara el músic està revisant aquells èxits dels quals ja en fa 30 anys, els ha tornat a enregistrar i els mostra. Ara, com dèiem, n'ha publicat aquest avançament, tot just els primers 30 segons. El tema sencer el coneixerem dia 26, preneu nota, al punt de la mitjanit, segur que pagarà la pena, però mentrestant ens conformarem amb la primera versió.
Que aunque busque una palabra no habrá clara que me cure. Haré tanto de menos que no sé cómo parar esta canción.
I són ara les 9. Repassem les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquesta hora comença el ple del Parlament en què es debatrà la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra d'habitatge a no residents a les Balears. Connectem en directe a la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. La formació ecosobiranista assegura que la seva iniciativa compleix la jurisprudència de la Unió Europea perquè es compleix el requisit d'emergència per manca d'habitatge. Defensa que l'objectiu és prioritzar el seu accés a la població resident i frenar l'especulació immobiliària. En cas de superar aquest primer tràmit, el text hauria de continuar el recorregut al Congrés dels Diputats. La proposta, però, no compta amb el suport ni del PP ni de Vox. En la sessió d'avui també es debatrà una iniciativa d'Unides Podem per incrementar l'impost de transmissions patrimonials als grans tenidors i reforçar la progressivitat